Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 8 de març del 2023. Comencem amb menys fred que els últims dies. És així? Es nota, ara ho parlem amb la Mònica Usart. Al migdia també serà més càlid, en temperatures que ja es mouran, atenció, entre els 18 i els 24 graus de màxima. El cel estarà enterbolit, s'espera algun ruixat a la cara nord del Pirineu, el vent de ponent bufarà amb força al centre i al sud de Catalunya. Avui, com dèiem, és 8M, el Dia Internacional de les Dones, amb una situació ambivalent. Al carrer, crides a la mobilització i a la vaga per aconseguir la igualtat real i eliminar les violències masclistes. La manifestació central es farà al vespre a Barcelona i al Congrés, amb la trencadissa sonora entre el PSOE i Unides Podem a l'hora de votar la reforma de la llei del només sí és sí i evitar que homes condemnats per violència masclista se'n puguin beneficiar. Per primer cop aquesta legislatura, els dos socis van votar separats, el PSOE i Podem, amb més acusacions i retrets greus. Al final, la proposta del PSOE va tirar endavant, entre d'altres, amb els vots del PP, de Ciutadans i amb l'abstenció de Vox. Mentre s'ha sortit a la llum un cas esgarrifós de violència, un masclista, però esgarrifós, esgarrifós. Els Mossos investiguen la violació d'una nena d'11 anys als lavabos d'un centre comercial, concretament el Màgic de Badalona. Hi ha 6 investigats, dels quals 5 són menors d'edat. De fet, 3 d'ells tenen menys de 14 anys i, per tant, són inimputables. Avui farem tertúlia a partir de les 9. Ana Gómez, Xavier Melero, Concepció Baray i Xavi Domènech. Després, cap a les 10, aprofitant que és 8M, farem una tertúlia generacional amb dones de diverses franges d'edat, des dels 20 fins als 70. D'aquest 8M, de la situació de la dona, del només sí és sí, en parlarem amb Marc Suí, Anna Alfonso, Càtia Canut, Ana Gómez i Rosi Isabel Soler. Els esports, fa tot just mitja hora mal comptada, els Lakers han retirat la samarreta amb el número 16 de Pau Gasol, en un acte molt emotiu que ha obert Vanessa Bryant, la dona del desaparegut Kobe Bryant, gran amic d'en Pau Gasol. Una fita històrica, sens dubte, per l'esport català. D'altra banda, avui tenim noves revelacions del cas Enríquez Negreira. El Mundo publica que l'ex número 2 del comitè d'àrbitres va, aquest home, Enríquez Negreira, va oferir ajuda al Barça amb el VAR a l'any 2020 i que el Barça va rebutjar. Una informació que arriba després de saber que la Fiscalia denunciarà el Barça i Josep Maria Bartomeu per corrupció. Ho va avançar el País. La Vanguardia, però, apunta també que el Ministeri Fiscal imputarà membres del seu equip executiu, com ara Òscar Grau, qui va ser CEO del Club Blaugrana. Això després que Joan Laporta tornés a negar que el Barça hagi pagat mai per obtenir favors arbitrals. Ho va dir en un acte al Círculo Equestre, en què també va desvelar que vol que Xavi renovi. I encara el Barça, RAC1, us va avançar, aquesta nit us ha avançat, que Rosalía serà la protagonista de la publicitat de la samarreta del primer equip en el clàssic que el Barça jugarà contra el Real Madrid el 19 de març al Camp Nou. I avui, cap a 11:15, aquí al món RAC1, Joan Enric Barceló, Dani Alegret i Ferran Piqué, és a dir, els Amics de les Arts, avui al món RAC1 per parlar-nos d'Allà on volia, el disc que publiquen divendres i que avui ens venen a presentar aquí al món RAC1. I amb el Ramon Bartolí i el Dialín, com sempre, al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Bon dia. Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Hola, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit a matinada, Nil?
Doncs sí, comencem parlant del Dia Internacional de les Dones, avui 8 de març, amb les reivindicacions per assolir una igualtat real i posar fi a les violències masclistes, que coincideix, ha coincidit aquesta nit, amb una interferència política important per la reforma de la llei del només sí és sí. Aquesta nit passada el govern espanyol ha mostrat la divisió més clara d'ençà que el PSOE i Unides Podem governen plegats. El Congrés ha aprovat el primer tràmit per tirar endavant la reforma plantejada pels socialistes i que Podem no comparteix. I la proposta socialista, doncs, com ha tirat endavant? Amb el suport del PP i l'abstenció de Vox. I amb acusacions creuades entre el PSOE i Podem, els socialistes acusen directament els seus socis de mentir, el més contundent, Patxi López.
Una intervención que no pone encima de la mesa ninguna respuesta, ninguna solución a ese problema, cuando menos es irresponsable. Y una intervención que acusa al Partido Socialista de pactar con el Partido Popular y con Vox cuando saben que es mentira, es simplemente impresentable.
Això perquè Podem ha dit que el PSOE ha pactat amb la dreta. El cert és que només ha rebut el suport d'uns vots de la dreta. López, però, també ha demanat aturar les discussions i centrar-se en governar. Creu que no hi ha motius per trencar la coalició.
Déu-n'hi-do. Bona manera d'entrar un vuitem a Espanya amb una trencadissa. La primera, aquesta és molt... La primera de dolorosa, aquesta portarà segurament conseqüències entre el PSOE i Unides Podem. Polèmiques polítiques a banda, sens dubte que de motius al carrer no en falten per sortir. A més de les reivindicacions d'igualtat, agafen força les violències masclistes que s'exerceixen sobretot contra les dones. Però avui tenim un cas que és que ja no és contra les dones, és que és contra les nenes. És que és contra una nena que té 11 anys a Badalona.
Aquest és l'últim cas de violació que hem conegut. Una nena d'11 anys a Badalona, presumpta violació que haurien perpetrat 5 nois que també eren menors d'edat. El cas el va avançar i la periodista Anna Ponsí. La van amenaçar, aquesta nena, amb un ganivet al centre comercial Màgic. La van violar en uns lavabos d'aquest centre i van marxar deixant-la sola. Un dels agressors, detingut, està ara en un centre de règim tancat. L'altre està en règim de llibertat vigilada. I la resta, els altres tres, tenen menys de 14 anys. Per tant, són inimputables.
Per cert que molta de les notícies, al llegir la notícia té unes arestes de... A la nena va anar a buscar amb un... Després, quan ho va veure, va anar a demanar un vigilant de seguretat que no li van fer... Que no, ni la va creure ni res, i va marxa, que ara no troben quin és aquest vigilant de seguretat al Màgic Badalona. També ho va llegir, que també ho publicava ahir l'Ara Ponsiva, una cosa que és tan bèstia. Per què és tan bèstia? És tan bèstia una nena d'11 anys. I un 4... Bé, i et diré... No estic justificant res. Déus us un guard, però estic parlant de que... Es diu que hi ha 5 nois menors d'edat. Però, clar, 4 són menys de 14.
3 en tenen menys de 14.
Un...
I dos sí que passen dels 14 anys.
Hi ha algun més major d'edat. Bueno, en fi, a tot això avui es preveuen protestes arreu de Catalunya, encapçalades per la vaga de 24 hores convocada pel moviment feminista i oficialment 6 sindicats.
Entre ells la CGT i la Intersindical, no pas Comissions Obreres i la UGT, que sí que seran, però, a les manifestacions. El lema d'aquest any, les dones movem el món. Ara l'aturarem, l'acte central a Catalunya, la marxa unitària que es farà a 6:45 al centre de Barcelona. Al llarg del dia hi ha manifestacions i concentracions convocades, però arreu del país, i serveis mínims que ha decretat el govern. El transport del 85%, tant a metros, trens com a autobusos. A l'educació, 50% del personal a les llars d'infants i als centres d'educació especial. Equips mínims també per les escoles i instituts. I a la sanitat es garanteix que funcionin les urgències, les unitats de cures intensives o les intervencions inajornables, això amb total normalitat.
Val, són les 6 i 8 minuts. Què més tenim d'aquesta matinada?
Doncs més revelacions de l'Operació Catalunya. La Vanguardia aprofundeix avui en els confidents que haurien servit a les clavegueres de l'Estat per destapar o inventar draps bruts contra l'independentisme. El nom principal és algú que ha aparegut poc fins ara als documents. José María Clemente Marcet. Segons el diari, aquest empresari, també banquer acusat de narcotràfic, va estar al darrere de la majoria de les primeres pistes contra els Pujol quan començava aquesta Operació Catalunya a la tardor del 2012. José María Clemente i no Javier de la Rosa. Clemente es dedicava, ho dèiem ara, per exemple, al narcotràfic, a la banca, va residir molts anys a Suïssa i a Andorra, i aquesta va ser la clau que li va permetre conèixer alguns moviments de la família Pujol. D'ell provindria la tesi de la fundació que tindria la família a Ginebra per poder-hi ocultar desenes de milions. A banda, el diari explica que l'examant de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, va reclamar una pensió vitalícia després de delatar els negocis del fill gran dels Pujol. Va ser el 2015, quan, de fet, ja duia uns quants anys com a confident. La Vanguardia no aclareix els pagaments totals que va rebre Álvarez, presumiblement de fons reservats, però apunta desenes i desenes de milers d'euros.
Veient la informació que ofereix avui la Vanguardia sobre el personatge en qüestió, perquè era com un home de les mil cares. Déu-n'hi-do. José María Clemente. Si avui la Vanguardia és el personatge amb el Clemente Marcet, que estaria al darrere d'un dels grans confidents que va tenir tot plegat. Coincidint amb aquestes noves revelacions d'aquesta investigació de la Vanguardia amb el digital Crònica Libre, el Congrés ha decidit reactivar per sorpresa la comissió que ha d'investigar l'Operació Catalunya.
Que feia més de mig any que estava congelada. No hi ha la comissió, sinó els tràmits per posar-la en marxa. La mesa va obrir ahir el termini perquè els grups parlamentaris designin els seus representants i, per tant, donar el tret de sortida al procés habitual en aquest tipus de comissions. La Generalitat espera que la comissió serveixi per esclarir els fets, tot i que no confia gaire en que hi compareguin els implicats.
Ja. Jo he de dir que el millor comentari sobre aquest tema el va fer, sens dubte, des d'un punt de vista de l'opinador, Òscar Nin. Òscar Nin va posar: las comisiones se cierran a final de año. Todos sabemos cómo acabarán esto. En nada y o condecorado por los servicios prestados. Dejo encima de la mesa la siguiente propuesta. Sortear una cesta cuando se cierre la comisión y quede impune. Un sorteo de cesta Marcelo, con paletilla, caña de lomo, neulas, dos pollos de los buenos, melocotón en almíbar enteros, piña en almíbar rodaja, saco de polvorones, gorra de ferrovial, etc. Si les sembla molt a favor, que efectivament està molt bé que hi hagi una comissió per saber com tots plegats com creiem que acabarà. Què més tenim d'aquesta nit de matinada?
Doncs novetats sobre el ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona. Segons el periòdico, l'objectiu dels hackers podrien no ser les dades dels pacients, sinó informació sobre els assajos clínics que es fan a l'hospital sobre el càncer i malalties antiimmunes. Fons dels Mossos expliquen que és una de les sospites principals que els ciberdelinqüents hagin intentat robar aquestes dades per vendre-les, per exemple, a alguna companyia farmacèutica. Cal recordar que el Clínic, de fet, és punter en la recerca d'aquests àmbits, ja no només a Catalunya, sinó a escala internacional. I a tot això, avui, per cert, l'hospital, que seguirà encara a mig gas, es podran fer entre un 15 i un 25% de les visites de consultes externes, o pel que fa a les cirurgies no urgents, ja es podrà assolir el 70%.
Tenim més coses que, en plan estrictament de salut, una molt bona notícia, que és que la grip comença a anar poc a poc ja de baixada.
Sí, a finals de febrer hi va haver el pic de contagis, us el vam explicar. Doncs bé, des de la setmana passada els casos ja baixen en totes les franges d'edat. L'atenció primària va diagnosticar poc més de 8.500 casos la setmana passada, mentre que l'anterior n'havien estat més de 10.000. I el Covid, que també tenim dades actualitzades, es manté a ratlla, molt pocs casos al conjunt de Catalunya, i de fet a les UCIs hi ha només una desena d'ingressats.
Molt bé, i quan són les 6 i 12 minuts, Albert Pedrol, avui El Mundo publica nous detalls sobre el cas Enríquez Negreira. Diu el diari que l'exàrbitre es va oferir al Barça per influir en el VAR l'any 2020.
Sí, és a dir, dos anys després que Josep Maria Bartomeu li tanqués l'aixeta i dos anys després que el mateix Enríquez Negreira l'intentés extorquir perquè no prescindís del seu assessorament. Tot i això, el Barça ja n'estava tip d'Enríquez Negreira i no li hauria ni respost. Mentrestant, ahir el País va destapar que la Fiscalia denunciarà el Barça pels pagaments a l'ex número 2 dels àrbitres. Serà una denúncia per corrupció continuada a l'esport que assenyalarà el club i també Bartomeu, a banda d'altres exdirectius com Òscar Grau. En canvi, deixa fora Joan Laporta, Sandro Rossell i Joan Gaspar perquè la seva implicació ja hauria prescrit. En aquest sentit, Laporta insisteix que el Barça mai ha comprat àrbitres. Ho va dir en un col·loqui al Círculo Ecuestre moderat pel director de Mundo Deportivo, Santi Nolla.
Aquí dic clar que el Barça mai s'ha dedicat a comprar àrbitres ni ens hem dedicat a influir en això.
El Barça mai ha comprat àrbitres? Mai. I el Barça mai ha tingut la intenció de comprar àrbitres?
Mai. Rotundament mai.
I en un altre sentit completament diferent, ahir RAC1 us va avançar que el Barça lluirà un logotip de Rosalía a la samarreta del Clàssic de Lliga contra el Madrid del diumenge 19 de març. Aquest logo substituirà el de Spotify només per aquest partit, tal com ja va passar en el d'anada al Santiago Bernabéu de la primera volta, aquella vegada amb el músic canadenc Drake.
Però està molt bé. Està molt bé això, perquè el tema dels arbitratges, he de sentir diverses coses que... curiós que ràpid ha anat a la Fiscalia amb el tema del Barça i que amb altres temes que... amb els temes de l'Operació Catalunya, a la Fiscalia li costa, eh? I en canvi amb això va ràpid. Una segona... És molt curiós també la mirada que té la premsa d'aquí i la premsa d'allà. És molt curiosa. O sigui, avui l'Àgel Marc va anar tota castanya en fotografia de la porta i de Bartomeu, i en canvi la del Mundo Deportivo de l'Esport va sobre el Xavi, i per exemple el Mundo Deportivo és la porta a la Claro amb diferents temes, amb la fotografia de la porta al costat del Santi Nolla. Jo com no tinc informacions i com el Barça encara fins que no tanqui la investigació no vol dir res, doncs quedem amb el dubte d'exactament què ha passat. I la notícia d'augment l'està agafant com sempre la Judicatura, que és la Fiscalia qui decideix agafar el protagonisme. I clar, si la Fiscalia ja... Ara ja com que hem arribat a un límit que si la Fiscalia demana informació, la Fiscalia acusa, ja donem per fet
ja donem per fet que està condemnat. És que d'entrada és notari denunciat. Veurem que hi ha denúncia, però no la fiscalia actua, però no hi ha ni sentència, ningú n'ha de declarar. Vull dir, és que ja, com que ja ens fotem, apareix la part de la fiscalia i la gent diu, ui, ja està, condemnat. Però si no ha començat ni el judici, però si no hi ha no passa res. Ara la fiscalia, ui, sí, la fiscalia... Ui, Bartomeu, i ara Òscar Grau també, efectivament també Òscar Grau, però si no sabem res, però si ningú sap res. Per cert, només deixem dir que, en tot cas, si el Barça va comprar a Enríquez Negreira, espero que Enríquez Negreira retorni tots els calés d'aquests de tots els anys. També, i espero que la fiscalia també l'acusi de robatori. Bueno, tot això, Pau Gasol ja té la seva samarreta amb el 16 penjada al capdamunt del pavelló dels Lakers, juntament amb la de Kobe Bryant, Magic Johnson o Karim Abdul-Jabbar.
Sí, des de fa tot just menys d'una hora, l'equip californià ha aprofitat la mitja part del partit contra els Memphis Grizzlies. Els dos grans equips de Gasol a l'NBA per dur a terme una cerimònia de prop de 10 minuts que ha introduït en un vídeo la vídua de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, per la gran relació que tenien els dos jugadors. Gasol s'ha emocionat i acompanyat al mig de la pista de la seva família, ha admès que mai a la vida s'hauria imaginat un reconeixement així.
As a kid, growing up in Spain,
quan era un nen, tenia un somni. Volia jugar a bàsquet i fer-ho a l'NBA, però ni en un milió d'anys hauria somiat arribar fins aquí. És un gran honor estar al capdamunt del pavelló amb totes aquestes llegendes. I això ens ha de fer recordar que no ens hem de posar límits. Hem de treballar per trobar la nostra millor versió, tal com la mentalitat del Kobe ens va ensenyar.
As we know, Mamba mentality.
Però un dels moments més emotius de la retirada de la samarreta ha estat quan ha recordat la figura de Kobe Bryant.
But I can't go on without talking about the person in the face that I don't see.
No puc continuar sense parlar de la persona que avui no veig. El meu germà, qui em va inspirar i em va impulsar a ser un millor jugador i millor persona.
I miss him so much.
Et trobo molt a faltar, com molts de vosaltres. M'hauria encantat que estés aquí, també amb la Gigi. Però crec que estaria molt orgullós de mi i sé que tenia ganes de viure aquest moment. T'estimo, germà.
Love you, brother.
Per posar-ho en perspectiva, Pau Gasol va jugar 7 temporades als Lakers i va guanyar 2 anells en 3 finals.
Mira, ja pots dir si alguna cosa més d'aquesta última matinada, Albert?
Doncs sí, que el Benfica i el Chelsea són els dos primers quart finalistes de la Champions. Els portuguesos van apallissar el Bruges 5-1, mentre que el Chelsea ha guanyat 2-0 el Dortmund i ha remuntat el 0-1 que tenia de l'anada en contra. I que aquesta nit a les 9 hi ha RAC 1... 4 equips més es jugaran la classificació. Per una banda, el PSG juga al camp del Bayern de Munic i per l'altra el Tottenham rep el Milan amb avantatge d'1-0 pels italians de l'anada. El PSG, en canvi, perd 0-1. I a l'Euroliga de bàsquet, el Barça va perdre de 7 a la pista de l'Olympiacos i, en canvi, el Madrid també va perdre, en aquest cas, de 4 contra el Baskonia.
I deixem dir que un col·laborador del món a RAC1 lluitarà per aconseguir... No lluitarà, no lluitarà res. Anirà, aviam si aconsegueix un max de teatre. És l'Arnau Tordera amb l'òpera La gata perduda, que els Premis Màxim ha estat ple d'intèrprets catalans. Recordeu que va escriure l'Arnau pel Gran Teatre del Liceu aquesta òpera, que competirà en la categoria de millor espectacle musical a Cádiz el 17 d'abril, on també hi haurà Crimi Càstig del Lliure o Zona Inundable del TNC, que competiran en la categoria de millor espectacle en els premis que entrega la Fundació Esgai. Escolta'm, t'he de dir, Mònica Usart,
sí,
he sortit de casa i tinc la sensació de primer dia que dic, si em trec la... Perdó, això evidentment el digue'ls ara els que estan, per exemple, al Berguedà o els que estan a la Cerdanya o els que estan a altres zones de l'interior, els que estan al Ponent, eh? Però la sensació que he tingut avui és que la baixada de la temperatura ha sigut bastant impressionant. La pujada, pujada.
Ai, quin ensurt, Jordi.
La pujada, la pujada. La pujada, la pujada.
No ho diguis.
La pujada, la pujada, la pujada, la pujada.
Sí que han pujat les temperatures, sí que és veritat. I en aquestes zones de l'interior i del Pirineu també ho notaran, tot i que les temperatures no són tan altes com a la costa, però també notareu que han pujat aquests termòmetres. Ara mateix entre els 11 i els 14 graus precisament a la ciutat de Barcelona, 15 graus a Tarragona, 7 a Lleida, 10 a Girona, 11 al Vendrell, 5 a Berga o 10 a Molins de Rei. Si fa una setmana i una miqueta més estàvem parlant de temperatures sota 0 a gran part de Catalunya, ara mateix tenim valors fins i tot de 14 i 15 graus a la línia de la costa. Es nota aquesta temperatura que puja de nit, però també de dia. Màximes avui de 18 a 23 graus o fins i tot arribant als 25 cap a la Vall de l'Ebre i també cap al Pla de Lleida. Unes temperatures que de cara al cap de setmana encara pujaran més, entre els 24 i els 28 graus de màxima. Les més altes cap al sud, Ponent, i també punts del prelitoral. I avui amb un cel mig ennuvolat, amb l'enquinat, algun ruixat cap a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, amb cota de neu al voltant dels 2.400 metres i amb aquest vent de ponent que bufarà especialment Catalunya Central, Pla de Lleida, del nord de les comarques de Tarragona i també costa i prelitoral de Barcelona. Demà serà un dia de temps insegur. Arriben més núvols i també arriben alguns ruixats. De fet, al matí començaran per les comarques del sud i de Ponent, després avançaran cap a la costa i al prelitoral de Barcelona i a la tarda afectaran qualsevol punt del país, tot i que seran menys probables a les comarques de Girona. Per tant, serà demà el dia més insegur d'aquesta setmana, amb el vent que es manté i fins i tot es reforça divendres i dissabte. I tant divendres com el cap de setmana, doncs amb aquestes temperatures que pugen i com a molt amb un cel mig ennuvolat.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
6:20, el diàleg. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Molt bé, i tu?
Jo també he notat la pujada de temperatura, perquè sí. Anava amb la bufanda, però pensava, pujant-me el coll de la jaqueta, ja ho hagués tingut resolt.
Sí.
Però també aquesta hora del matí, que és quan fa poc que has sortit del llit i vols mantenir la temperatura corporal, també està bé. Una bufandeta.
És la, us he dit que és el dia, és aquell estem aquells dies que no saps què posar-te.
Ja.
Ja comencem a acostar-nos a aquestes dates.
Aquelles dies, tia, ara passa una calor si em poso això, si no em poso sortiré desfred, sí. Perquè veig com que tenim aquesta cosa, que sortim a l'hora que sortim de casa i arribem a l'hora que arribem.
Sí, màxim contrast. La mínima i la màxima, pràcticament.
Vestits a capes.
A capes. Sí, sí. Bueno, escolta, que porto un diàling que afecta un dels presents en aquest estudi.
Ai.
El Pedrol. Ai, però no és dolent.
Ai, com no és dolent? No. Ens en fotrem nivellers
no.
XS, saps?
No, perquè el Pedrol ha de fer front a un dels butlletins més difícils d'aquesta casa, que és el butlletí de la una, amb el vostè primer, on s'ha de sentir dir coses com aquesta.
I vostè quin és? Va, pobra, que s'està posant vermell. No, és vermell.
El que vols.
En sinceritat.
Digues.
Quina és la part del cos que més vermella tens? Pensa tu
la que,
i ens ho dius.
La
que
tu... Jo sabria dir-ho sense veure-li.
No,
la
no.
Que...
Home.
I si que series capaç de dir-ho, oi?
Home.
Jo no sé, jo dubto.
El glande, no?
Perdona?
El glande, no?
El glande?
Que fuerte.
Però escolta, quina és la meva implicació en aquest tall?
No, que jo, que et vaig veure molt cohibit, vaig pensar, doncs pobre... Agafa el tall.
Home,
i que no ell...
Home, estranya que estigui cohibit. No, però que... Les coses com són.
Que ell, doncs, pugui afegir alguna cosa, no. Confirmar, desmentir, no sé, senta't lliure, tu.
Com, ara que vols que t'expliqui si ets el més taronja que... Sí, clar, és que, fill meu, és que no entenc... Albert, és a dir, deixa'l, que ha begut aquest matí, té un mal matí.
Bueno.
No, mira que jo amb el Marc sempre jugo, però aquesta vegada em va enganxar i no vaig saber què dir.
Què et va enganxar?
Ho veus, que tu també t'hi agafes, si és que...
O el què?
Res, les tonteries aquestes. Si jo, en el fons, he pres de tu.
Oh, no.
Aquest joc així de fer la punyeta a la gent. Tot i que tu ho fas molt millor, està clar. Perquè ets el que mana. Perquè tens capacitat de lideratge, no? Perquè... Ja està, fins aquí.
Tu veus que t'estàs liant?
Sí, ho he vist clarament. Sí, m'he liat el grande, és veritat, sí.
Són les 6:23. Avui, 8M, una cançó... diuen que és de les primeres... Molta gent diu, no, el respecte de l'Aretha Franklin. No. Tira cap enrere. Espera, tira cap enrere. El germà d'aquesta persona va guanyar un Òscar per Fame. És el Michael Gore. I ell es diu Leslie Gore. I té aquesta cançó que és... Ella va morir fa molt poc, potser farà 7 o 8 anys, i es diu Leslie Gore. Hi ha hagut versions de tot Déu d'aquesta cançó, que es diu You Don't Own Me.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. I'd never stay. I
És Leslie Gore amb aquest You Don't Own Me, despertant un dimecres més. És 8M, 8 de març, les 6:26.
El món a RAC 1.
I fins a 2:15 més notícies del dia. Continuen les protestes a França contra la reforma de les pensions que ha impulsat el govern d'Emmanuel Macron. Diversos sectors com el dels transports segueixen avui en vaga després que ahir es visqués a l'Estat una nova jornada d'aturada general i de mobilització massiva. Al carrer gairebé 1.300.000 persones van sortir a manifestar-se per demanar al govern francès que retiri el projecte de llei que endarrereix fins als 64 anys l'edat de jubilació. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. Els sindicats no van aconseguir aturar el país, però la d'ahir, la sisena jornada de vaga general en contra de la reforma de les pensions, va aconseguir sumar més ciutadans que mai a les protestes al carrer, gairebé 1.300.000 persones, segons dades del Ministeri de l'Interior. Tot i la mobilització massiva i històrica, el govern d'Emmanuel Macron segueix sense moure's de la seva posició i està disposat a anar fins al final per allargar l'edat de jubilació dels actuals 62 als 64 anys. Els sindicats, en un comunicat llegit ahir al vespre, advertien que la situació pot acabar sent explosiva.
El silenci del president de la República constitueix un greu problema democràtic que porta inevitablement a una situació que podria ser explosiva.
Alguns sectors continuaran avui en vaga, és el cas del sector dels transports de passatgers. Només circularan un de cada tres trens d'alta velocitat i als aeroports hi haurà vols cancel·lats. La situació es podria allargar almenys fins demà.
Les 6:27. El Parlament de Catalunya ha donat llum verda que els municipis de Torà i Biosca, que actualment són a la Segarra, canviïn de comarca i de vegueria. Passaran a formar part del Solsonès, Agustí Serrat.
El motiu és que aquests dos pobles, per proximitat i per geografia, fan molta més vida en aquesta altra comarca. Torà i Biosca fa més de 12 anys que volen fer el pas, però no ha estat fins ara, fins aquesta setmana, que el canvi s'ha debatut i votat al Parlament. S'ha fet a proposta del PSC i el diputat socialista Òscar Ordeig ha lamentat que el canvi hagi arribat tan tard.
A mi, el dia que vaig anar a Torà i Biosca i em vaig trobar amb els alcaldes i em van dir que tenien diversos problemes, i a mi em va caure la cara de vergonya quan em van dir: portem 12 anys reclamant això. 12 anys. O altres temes de sanitat, d'educació, que no venen al cas, també. Dos pobles se sentien sols, se sentien abandonats i que no es tramitava les seves demandes.
El canvi no serà immediat, ho hauran de ratificar els nous plenaris de Torà i Biosca que sortim després de les eleccions municipals.
Saltem a les terres de Ponent. La Paeria i la Universitat de Lleida impulsen un servei de cotxe elèctric compartit a la capital del Segrià. És un vehicle que podran fer servir al matí el personal de la universitat i de l'Ajuntament, i a les tardes també els lleidatans. Espera que funcioni abans de l'estiu. Detalls, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. L'empresa Submobilitat aportarà el cotxe elèctric i les institucions pactaran les hores per posar-lo a disposició del seu personal, que haurà de pagar el servei per poder utilitzar-lo. Segons explica el vicerrector d'Infraestructures, Narciso Pastor, la idea és posar el vehicle a disposició del professorat, el personal administratiu de la universitat i treballadors municipals per fer trajectes laborals fora de la capital. Les tardes es posarà a disposició de la ciutadania a través d'una aplicació. A més, en l'última reunió de la Comissió de Mobilitat, el Departament de Salut també va expressar la seva intenció de sumar-se a la iniciativa.
En cultura, un parell de punts. La pel·lícula sobre la vida de Neus Català s'estrenarà a la gran pantalla el 22 d'abril. Es diu Un cel de plom i es podrà veure per primer cop durant el BCN Film Fest. Una setmana després, el 28 d'abril, arribarà als cinemes. I posem una mica de música perquè el Primavera Sound confirma el grup de Manchester New Order. La banda britànica actuarà al Parc del Fòrum, ho farà l'1 de juny. En Ponem, arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Avui és 8M, Dia Internacional de les Dones, però arriba molt marcat per la reforma de la llei del només sí és sí.
El Congrés va aprovar ahir el primer tràmit per tirar endavant la proposta del PSOE, però ho va fer sense el suport de Podem, amb el vot a favor del PP i l'abstenció de Vox, un debat marcat pels retrets entre socis de govern.
A Catalunya hi ha 7 dones que viuen amb un risc molt alt de ser assassinades per les seves parelles o exparelles.
Els Mossos les vigilen contínuament i en total estan pendents de 96 víctimes de violència masclista. El cos també investiga la violació ahir a Badalona d'una nena d'11 anys per part part de 6 nois, la majoria menors.
Per tot plegat, l'assemblea 8M torna a cridar avui a la mobilització i també a la vaga general.
A l'aturada s'hi afegeixen 6 sindicats, com CGT, la Intersindical o el Sindicat d'Estudiants. L'acte central del 8M serà la manifestació unitària a 6:45 a la plaça Universitat de Barcelona, però també hi haurà concentracions arreu del país.
Més coses, el narcotraficant José María Clemente estaria al darrere de les primeres informacions contra els Pujol de l'Operació Catalunya.
Ho explica La Vanguardia, que diu que va ser ell i no Javier de la Rosa qui va dir a Villarejo que els Pujol tenien una fundació amb 137 milions de Ginebra, cosa que era falsa, tot plegat quan ahir el Congrés va reactivar per sorpresa la comissió que ha d'investigar l'Operació Catalunya.
El ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona podria tenir com a objectiu robar dades d'assajos científics.
És el que han assegurat fons dels Mossos al periòdico, que creuen que els hackers les volien vendre a farmacèutiques. Mentrestant, al centre avui ja es faran fins a un 25% de les visites a consultes externes i un 70% de les cirurgies no urgents.
I ja que parlem de salut, la grip comença a anar a la baixa.
El pic va ser a finals de febrer i des de la setmana passada els casos ja van baixant. Se'n van diagnosticar poc més de 8.500. El Covid també es manté a la baixa.
Matí de més novetats a la premsa, el diari El Mundo publica que José María Enríquez Negreira es va oferir al Barça per influir en el Barça.
Això va ser el 2020, 2 anys després que Josep Maria Bartomeu li tanqués l'aixeta i que l'exàrbitre l'amenacés en fer públics els draps bruts del Barça. Tot això, el club tip de l'ex número 2 dels àrbitres no hauria respost ni l'oferiment.
Mentrestant, el País diu que la Fiscalia denunciarà el Barça i Josep Maria Bartomeu pels pagaments a Enríquez Negreira.
Serà una denúncia per corrupció continuada de l'esport que assenyalarà el club i també Josep Maria Bartomeu, a banda d'altres directius com Òscar Grau. En canvi, deixa fora de l'equació Joan Laporta, Sandro Rossell i Joan Gaspar perquè la seva implicació ja hauria prescrit.
Hi ha estat també notícia d'aquesta matinada Pau Gasol, que ja té la samarreta retirada al capdamunt del pavelló dels Lakers.
L'equip californià ha penjat el seu dorsal al 16 i l'ha posat al costat del 24 de Kobe Bryant. Precisament, la vídua de l'exjugador ha introduït la cerimònia, que ha durat 10 minuts i que s'ha fet a la mitja part entre els Lakers i els Memphis Grizzlies.
Titulars d'aquest dimecres 8 de març, que complementem també amb el temps i amb la pujada de temperatura que es comença a notar.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Matí de més suavitat i al migdia encara ho farà més d'augmentar la temperatura.
Ja s'ha notat aquesta pujada durant la nit. De fet, no hi ha glaçades a pràcticament cap punt del país, només en algun sector del Pirineu, i al migdia també es notarà un ambient més càlid, màximes que es mouran entre els 18 i els 23 graus a gran part del país, o fins i tot arriben cap als 25 cap a la Vall de l'Ebre, tot plat amb un cel enterbolit, mig ennubulat i amb algun ruixat cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i també l'Alta Ribagorça, amb cota de neu al voltant dels 2.400 metres. I també ho farà el vent. Vent de ponent, que es notarà sobretot cap al Pla de Lleida, punts de la Catalunya central, costa i prelitoral de Barcelona i també al nord de les comarques de Tarragona. I demà serà un dia de temps més insegur, amb ruixats a moltes comarques.
I repassem aquestes temperatures més suaus que tenim a aquesta hora del matí.
Doncs ara mateix 15 graus a Tarragona, entre els 11 i els 14 graus a Barcelona, 7 a Lleida, 10 a Girona, 7 a Manresa, 4 a Roda de Ter i 8 a Figueres.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
I completem titulars amb la mobilitat d'entrada a les carreteres. Amb poques incidències a aquesta hora del matí, hi ha retencions, això sí, puntuals, ja a la ronda litoral, a Sant Adrià de Besòs. I pel que fa al transport públic, l'advertència d'aquesta vaga del 8M que hi ha convocada per diversos sindicats, en el cas dels transports públics, es dicta que hi haurà un 85% del servei habitual, tant a les línies de Rodalies, de Ferrocarrils de la Generalitat, com al metro de Barcelona, els autobusos i els Ferrocarrils de la Generalitat.
Món a RAC 1.
Ara ho comentàvem, més aquest matí de 8 de març, amb una primera afectació, aquesta aturada general convocada per entitats feministes i també alguns sindicats com ara la CGT i la Intersindical, però sens dubte aquest 8M arriba enguany amb una altra notícia, i és la divisió al govern espanyol justament per un dels temes més espinosos, ja no per assolir la igualtat entre homes i dones, sinó per erradicar les violències masclistes contra les dones. I és que aquesta nit passada el govern espanyol ha mostrat la divisió més clara d'ençà que el PSOE i Unides Podem van formar govern. El Congrés ha aprovat el primer tràmit per tirar endavant la reforma de la llei del només sí és sí plantejada pel PSOE, reforma que Podem no comparteix del tot el contingut. De fet, ben al contrari, per primera vegada en aquesta legislatura els socis de coalició han votat dividits en una llei impulsada des de la Moncloa mateix. La proposta socialista, però, ha tirat endavant, ho ha fet amb el suport del Partit Popular i amb l'abstenció de Vox. A més, abans, durant i després del debat, que ha acabat a 9:15 de la nit, el to dels retrets ha anat en augment fins al punt que els socialistes acusen a Podem de mentir. El més contundent ha estat Patxi López.
Una intervención que no pone encima de la mesa ninguna respuesta, ninguna solución a ese problema, cuando menos es irresponsable. Y una intervención que acusa al Partido Socialista de pactar con el Partido Popular y con Vox cuando saben que es mentira, es simplemente impresentable.
Una estona abans, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, lamentava que el PSOE vagi de bracet de la dreta i la ultradreta.
Yo creo que esa respuesta debería ser una respuesta unitaria del gobierno y de la mayoría feminista de esta cámara, pero el Partido Socialista no ha querido el acuerdo, ha preferido darse la mano del Partido Popular, de quienes siempre han votado en contra de los avances feministas para iniciar, como les decía, ese camino de vuelta al Código Penal de la Violencia o la Intimidación.
Caldrà veure, doncs, quin plantejament farà Podem, si bé és cert que els socialistes espanyols han recalcat que, tot i aquestes diferències, no creuen que estigui justificat un trencament de la coalició de govern, que s'han entès justament amb totes les polítiques fins ara i que només hi ha hagut aquests retrets i diferències amb una part de la reforma de la llei del només sí és sí. En tot cas, als passadissos del Congrés hi va haver aquesta bronca, però també dins de l'hemicicle es va poder sentir un discurs pujat de to per part de les dues ànimes, de les dues parts de l'executiu espanyol a hores d'ara. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Els retrets de les últimes setmanes per la llei del només sí és sí finalment han arribat a l'hemicicle. La d'ahir a la tarda va ser una de les picabaralles més dures entre PSOE i Podem des que són socis de coalició. Obria la veda pels socialistes Andrea Fernández.
Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Dejen la hipérbole y háblenos de soluciones. Cuando se trata de cuestiones de tanta relevancia, no importa el con quién, sino el para qué.
Uns minuts després, Podem acusava el PSOE de trair el feminisme, disparava Lucía Muñoz.
Se han aliado con Vox y con el PP para que vuelvan a preguntarnos si cerramos bien las piernas, cuántas veces dijimos no o con qué fuerza nos resistimos. Lo que hay es un puñado de fascistas que pretenden volver al silencio y a la culpa.
I com a espectadors de luxe, PP i Vox, pels populars, Cuca Gamarra demanava responsabilitats.
Sí se puede dimitir. Y señores del Partido Socialista, sí se puede cesar. Lo que no es admisible es que mañana el gobierno vaya a seguir estando absolutamente igual.
El PDeCAT finalment va votar a favor de la reforma, a diferència d'Esquerra, Junts i la CUP, que s'hi van oposar.
Polèmiques polítiques a banda, però de motius per sortir al carrer no en falten, n'hi ha un munt, i entre els que més preocupen les violències masclistes que s'exerceixen sobretot contra les dones. Les últimes hores n'ha aflorat un de cas especialment greu, de violació. Els Mossos d'Esquadra investiguen la presumpta agressió sexual a una nena d'11 anys a Badalona, violació que haurien perpetrat 6 nois, dels quals 5 són menors d'edat. El cas el va avançar ahir la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Anna Ponsí, uns fets que haurien passat el 19 de novembre.
La germana de la víctima explica que la violació hauria tingut lloc en uns lavabos del centre comercial Màgic. Els suposats agressors van amenaçar la nena amb un ganivet, se la van endur, la van violar i van marxar deixant-la sola. Quan la nena va sortir del lavabo, va intentar demanar ajuda a un vigilant de seguretat que diu que no li va fer cas. Els Mossos han identificat els agressors i ja en van detenir 2 de més de 14 anys. N'hi ha 3, però, que tenen menys de 14 anys i que, per tant, són inimputables.
A banda, hem conegut també les últimes hores, són dades que han publicat els Mossos d'Esquadra, que a Catalunya actualment hi ha 7 dones que viuen amb un risc molt alt que les assassinin les seves parelles o exparelles.
Segons els Mossos d'Esquadra, aquestes dones viuen amb seguretat policial gairebé les 24 hores del dia. En total, la policia vigila 96 víctimes de violència masclista i va fent controls periòdics per avaluar el nivell de risc i poder establir la protecció més adequada per cadascuna d'elles.
Tot això, doncs, qüestions que reforcen encara més la tesi no només de demanar igualtat, sinó de posar fi als atacs, a aquestes violències masclistes cap a les dones pel sol fet de ser dones. El lema enguany de les protestes del 8M serà "Les dones movem el món, ara l'aturarem". I és que, ho dèiem, a banda de les protestes, hi ha convocada una vaga general de 24 hores per part del moviment feminista i també 6 sindicats, entre ells la CGT o la Intersindical. El sindicat d'estudiants també s'hi suma, fa una crida, de fet, a buidar les aules i mobilitzar-se als carrers. L'acte central del 8M serà la manifestació unitària, que es farà aquesta tarda, 2:00 de 7:00, al centre de Barcelona i que convoca l'assemblea 8M. Al llarg del dia, però, hi ha manifestacions i concentracions convocades arreu del país, Montse Martí.
La manifestació unitària que convoca l'Assemblea 8M sortirà de la plaça Universitat, anirà cap a Gran Via, Tetuan, Passeig Sant Joan i acabarà al Passeig Lluís Companys, on es farà la lectura col·lectiva del manifest. Una de les portaveus de l'Assemblea 8M, Anna Rodet, diu a RAC1 que esperen que la mobilització s'assembli a les d'abans de la pandèmia.
Convoquem una vaga total, una vaga feminista, de l'estil de la que es va convocar amb tant d'èxit el 2018 i que sobretot posa el focus en totes aquelles feines no remunerades i no valorades, invisibilitzades, que mantenen el món funcionant i que normalment les fem les dones.
El lema aquest any és vaga feminista contra el sistema cisetero, patriarcal, racista i capitalista. A la primera fila hi caminaran només dones, lesbianes i trans. L'Assemblea 8M recorda, però, que la manifestació feminista es convoca a tothom, no només les dones. I recorden també que, a més de la manifestació i la vaga general, també estan cridades les dones a fer una vaga de cures i de consum. A Tarragona hi ha manifestació convocada a les 7, a Imperial Tàrraco. A Girona n'hi ha convocada dues a les 6 de la tarda que surten de la plaça de la Independència i de la plaça 1 d'Octubre. A Lleida també n'hi haurà dues. La primera sortirà a les 6 de la plaça Ricard Vinyes i mitja hora més tard en sortirà una altra de la plaça 8 de març. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions Obreres, no se sumen a la vaga general, però se sumaran a la manifestació unitària.
En tot cas, aquesta aturada general també implica que el govern hagi decretat serveis mínims, per tant, preneu també allò, paper i llapis, serveis mínims pel transport o per altres qüestions com ara l'educació i la sanitat. Repassem, doncs, com funcionarà cadascun dels serveis essencials aquest dimecres amb la Laia Framis.
El transport, els serveis mínims estan fixats al 85%, en el metro, els ferrocarrils, a Rodalies, el tram, el bus urbà de Barcelona i els busos metropolitans i interurbans. A l'educació hi ha d'haver com a mínim un 50% dels docents a les llars d'infants i dos mestres per cada quatre classes a primària. A secundària hi haurà d'haver un professional cada tres aules. A més, cada escola haurà de comptar com a mínim amb una persona de l'equip directiu. Els centres d'educació especial hauran de garantir el 50% de la plantilla i pel que fa a la sanitat, les urgències dels hospitals treballaran amb normalitat, també les unitats de cures intensives i es garanteixen les intervencions quirúrgiques inajornables i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia.
Són les 6:43, nou fascicle de les revelacions de l'Operació Catalunya. La Vanguardia aprofundeix avui en els confidents que haurien servit a les clavegueres de l'Estat per destapar o inventar directament draps bruts contra l'independentisme. I el nom principal és algú que ha aparegut poc fins ara als documents, José María Clemente Marcet. Segons el diari, ell va estar al darrere de la majoria de les primeres pistes contra els Pujol quan va començar aquesta operació. Va ser la tardor del 2012.
De fet, la Vanguardia apunta que moltes de les informacions atribuïdes a Javier de la Rosa en realitat provenien de Clemente. Aquest home es dedicava, entre d'altres, al narcotràfic i a la banca i va residir molts anys a Suïssa i Andorra, cosa que li va permetre conèixer alguns moviments de la família Pujol. D'ell provindria la tesi de la Fundació a Ginebra amb 137 milions, i és que, segons el diari, Villarejo va obtenir aquestes dades de Clemente i quan les va voler validar amb de la Rosa, aquest empresari no va saber de què li parlava. Clemente era un vell amic de Villarejo i li demanava que el protegís judicialment a canvi de facilitar-li informació. Un dels motius és que Clemente el buscaven internacionalment per una acusació de narcotràfic de 2.000 quilos de cocaïna entre Venezuela i França.
A banda, el diari aprofundeix en dos noms molt més coneguts a la trama sobre l'Operació Catalunya. Són els de l'empresari Javier de la Rosa i l'examant de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez.
Sobre Álvarez, el diari destapa que va reclamar una pensió vitalícia després de delatar els negocis del fill gran dels Pujol. Va ser el 2015, quan ja portava diversos anys com a confident de les clavegueres per conèixer irregularitats que fossin certes sobre les actuacions d'alguns fills de Pujol. El diari també explica que les clavegueres tenien coneixement d'acusacions com ara les bosses de diners que el fill gran dels Pujol baixava d'Andorra des de molt abans del 2012, però que no les van destapar fins que hi va haver l'auge independentista i l'idea de frenar-lo fos com fos. I sobre Javier de la Rosa, el diari apunta que la seva col·laboració va ser sobretot perquè estava en una situació econòmica molt delicada, fins al punt de poder perdre l'habitatge on vivia. Villarejo va mediar perquè no se'l fes fora i també perquè cobrés per validar draps bruts, molts d'ells falsos, de Convergència.
I coincidint amb les noves revelacions d'aquesta investigació, que encapçalen La Vanguardia i el digital Crònica Libre, el Congrés dels Diputats va decidir reactivar ahir, per sorpresa, la comissió que ha d'investigar l'Operació Catalunya. Feia més de mig any que estava congelada. La mesa va obrir el termini perquè els grups parlamentaris designin els seus representants i, per tant, es pugui donar el tret de sortida al procés habitual per a aquest tipus de comissions.
Són 6:45. Els professors de l'Institut del Palau de Sant Andreu de la Barca celebren que l'Audiència de Barcelona hagi arxivat 8 de les 9 causes en què se'ls acusava d'un delicte d'odi, concretament per un suposat menyspreu o humiliació a alumnes fills de guàrdies civils després de l'1 d'octubre, que ha quedat clar que no va existir. Ara bé, no entenen per què la justícia ha decidit reobrir el cas d'un dels docents en concret. Consideren que no té cap element diferent de tota la resta, ho explicava el seu portaveu, és Josep Lluís d'Alcázar, al Versió RAC1.
Aparentment, no hi ha res que diguis, ah, no, és que va haver tal cosa de més o de menys o tal, o que el fa diferent de la resta. Esperem que no arribi judici, o que si arriba judici, òbviament surti, perquè no veiem que tingui cap altre element diferent de la resta dels casos que sí s'han arxivat.
La justícia argumenta que per aquest últim cas hi ha dubtes sobre si la professora investigada va dir o no als alumnes la frase «estaràs content amb el que va fer el teu pare», això referint-se a les càrregues policials que van practicar tant policia espanyola com guàrdia civil. I aquest migdia, que farà ja 3 dies del ciberatac a l'Hospital Clínic, doncs bé, hores després, amb tot el pas d'aquestes hores, es van coneixent detalls de quin podria ser el motiu pel qual els hackers el van fer. El periòdico apunta, de fons dels Mossos d'Esquadra, que el motiu no seria aconseguir dades dels pacients del Clínic, sinó informació sobre els assajos clínics que es fan a l'hospital en matèries com el càncer o les malalties antiimmunes. Cal tenir present que justament el Clínic és un dels centres de referència en la investigació sanitària en aquests aspectes, i fonts dels Mossos expliquen al periòdico que, tot i que de moment no s'ha pogut comprovar, una de les sospites principals és que aquests ciberdelinqüents volien robar aquestes dades per poder-les vendre després en un mercat negre a companyies farmacèutiques. En tot cas, ho dèiem, fa ja 3 dies de l'atac, l'hospital va reparant l'activitat, si bé encara ho fa a mig gas. Avui, per exemple, es podran fer entre un 15 i un 25% de les visites a consultes externes, i pel que fa a les cirurgies no urgents ja se'n podran fer el 70%. Això després que ahir tot just es poguessin fer menys de la meitat de les operacions programades. De fet, tot i que l'Agència de Ciberseguretat continua treballant dia i nit per resoldre el ciberatac, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del Govern, Sergi Marcén, reconeix que és impossible saber quan es podrà funcionar amb normalitat al 100% un altre cop al Clínic. Són declaracions a RAC1.
Sembla el més ràpid possible tenir la seguretat més alta. Per tant, t'enganyaria si digués si això t'arregarà 24 hores, 48 o 3 dies. No et puc donar-te aquesta informació a dia d'avui, perquè també estem analitzant l'abast de l'atac, vull dir que ha sigut bastant gran.
El que encara continuen aturats són els tractaments de radioteràpia per malalts de càncer. I encara un apunt més en salut, perquè la grip ja comença a anar a la baixa. A finals de febrer hi va haver el pic de contagi, i des de la setmana passada els casos baixen en totes les franges d'edat. L'atenció primària va diagnosticar poc més de 8.500 casos aquesta setmana passada, mentre que l'anterior n'havien estat més de 10.000.
És el segon pic de casos de la grip d'aquest hivern, després que per Nadal ja se'n produís un, molt abans del que és habitual. Mentrestant, el Covid es manté a ratlla, també amb molt pocs casos. De fet, a les UCIs hi ha només una desena de malalts crítics ingressats.
Les 6:49 i un matí més, temps també per les revelacions que va fent la premsa al voltant del cas Negreira. Avui el diari El Mundo publica que l'ex número 2 dels àrbitres es va oferir al Barça per influir en el VAR. Va ser l'any 2020, per tant, força temps després que Josep Maria Bartomeu li tanqués l'aixeta, 2 anys després. I recordem que en aquell tancament d'aixeta l'àrbitre el va amenaçant destapar irregularitats del club si no rectificava, i posem ordre, Albert.
Vinga, segons aquesta informació, Enriquez Negreira es va aprofitar que el Real Madrid havia guanyat l'anterior Lliga en polèmica per tornar a provar sort amb el Barça, però també, segons aquesta informació, pel que llegim, el club ja n'estava a tip d'ell, també de les seves amenaces, i no li hauria ni respost l'oferiment. Tot plegat el dia en què El País va destapar que la Fiscalia denunciarà el Barça pels pagaments a l'exvicepresident dels àrbitres. Serà una denúncia per corrupció continuada a l'esport que assenyalarà el Barça, però també Josep Maria Bartomeu i altres exdirectius, com ara Òscar Grau, en canvi, deixarà fora Joan Laporta, Sandro Rossell i Joan Gaspar perquè la seva implicació ja hauria prescrit. En aquest sentit, Laporta insisteix que el Barça mai ha comprat àrbitres, ho va dir en un col·loqui ahir al Círculo Ecuestre, moderat pel director de Mundo Deportivo, Santi Nolla.
Que quedi clar que el Barça mai s'ha dedicat a comprar àrbitres, ni ens hem dedicat a influir en això.
El Barça mai ha comprat àrbitres? Mai. I el Barça mai ha tingut la intenció de comprar?
Mai, rotundament mai.
Per cert, en aquest col·loqui, ho dèiem al Círculo Equestre, la Porta va revelar que el club encara no li ha ofert cap renovació a Sergio Busquets i que es vol renovar Xavi Hernández més enllà del 2024.
I a banda, la Porta també va afegir que l'estiu vol fitxar un central, un lateral i un davanter, i que no es penedeix d'haver deixat marxar Leo Messi perquè en aquell moment la situació amb el fair play ho obligava. I tot això el dia en què Recus va avançar que el Barça lluirà un logotip de Rosalía a la samarreta del clàssic de Lliga contra el Real Madrid el diumenge 19 de març al Camp Nou. Aquest logo substituirà el de Spotify només per aquest partit, tal com ja va passar en el partit de la primera volta al Santiago Bernabéu, aquella vegada amb el músic canadenc Drake.
La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
I ja que parlàvem del Barça i també d'aquestes revelacions al voltant del cas Negreira, aprofundim en aquesta plana esportiva. Hem tingut novetats aquesta mateixa matinada perquè Pau Gasol ja té la seva samarreta al verd amb el dorsal 16 penjada al capdamunt del pavelló dels Lakers, juntament amb les de Kobe Bryant, Magic Johnson o Karim Abdul-Jabbar.
Sí, l'equip californià ha aprofitat la mitja part del partit contra els Memphis Grizzlies, els dos grans equips de Gasol a l'NBA, per dur a terme una cerimònia de prop de 10 minuts que ha introduït amb un vídeo de la vídua de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, per la gran relació que tenien els dos jugadors. Gasol s'ha emocionat i ha acompanyat al mig de la pista de la seva família, admès que mai a la vida s'hauria imaginat un reconeixement així.
As a kid growing up in Spain,
quan era un nen, tenia un somni. Volia jugar a bàsquet i fer-ho a l'NBA, però ni en un milió d'anys hauria somiat arribar fins aquí. És un gran honor estar al capdamunt del pavelló amb totes aquestes llegendes. I això ens ha de fer recordar que no ens hem de posar límits. Hem de treballar per trobar la nostra millor versió, tal com la mentalitat del Kobe ens va ensenyar.
As we know, Mamba mentality.
Per posar-ho en perspectiva, Gasol va jugar 7 temporades als Lakers i va guanyar 2 anells en 3 finals.
I el Benfica i el Chelsea són els dos primers equips que jugaran als quarts de final de la Champions. Parlem ja de futbol.
Els portuguesos van passar per sobre del Bruges 5-1, mentre que el Chelsea ha guanyat 2-0 al Dortmund i ha remuntat el 0-1 advers que tenia de l'anada. I aquesta nit a les 9 hi ha RAC1, 4 equips més es jugaran la classificació. Per una banda, el PSG juga al camp del Bayern de Múnich amb Neymar lesionat i 1-0 pels alemanys de l'anada, i per l'altra el Tottenham rep el Milan amb avantatge d'1-0 pels italians del primer partit. I a l'Eurolliga de bàsquet el Barça va perdre de 7 a la pista de l'Olympiacos i el Madrid va perdre de 4 a casa contra el Baskonia. Ara mateix els grecs són els líders amb una victòria de marge sobre Barça i Madrid, tot i que els blancs tenen un partit menys.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Són les 6:53 i abordem més notícies del dia. El preu mitjà d'un pis de lloguer a Barcelona està tocat al salari mínim brut. És a dir, que llogar un pis costa de mitjana pràcticament aquests 1.080 euros del salari mínim interprofessional, en concret 1.077 és la mitjana. Ho diuen dades força fidedignes perquè les ha presentat la Generalitat, són d'octubre a desembre de l'any passat i es basen en les fiances que es dipositen a l'Incasol, Agustí.
Sí, aquests gairebé 1.080 euros de mitjana suposen un 4% més que l'any anterior i marquen un nou rècord històric. Dels 10 districtes de la capital, a 6 el lloguer supera els 1.000 euros i a 3 districtes, l'Eixample, Sarrià, Sant Gervasi i les Corts, supera el salari mínim. A Badalona el preu mitjà és de 839 euros, a l'Hospitalet de 779, a Girona frega els 700, a Tarragona es queda en 637. A més, a Lleida el preu mitjà és de 537 euros. Segons aquestes dades de la Generalitat, el lloguer mitjà va superar els 1.000 euros a una vintena de municipis. Els més cars de Catalunya són Cabrils i Sant Vicenç de Montalt, al Maresme.
I el govern d'Ucraïna assegura que no va tenir res a veure amb el sabotatge del gasoducte submarí Nord Stream al setembre de l'any passat. Això després que el New York Times publiqués ahir un informe de la intel·ligència nord-americana que diu que els responsables de destruir la canonada haurien estat un grup pro-ucraïnès.
El text no detalla qui formaria part d'aquest grup ni com haurien dut a terme el sabotatge, però per primera vegada el govern dels Estats Units deixa d'assenyalar Rússia com a responsable. Des d'Ucraïna neguen cap implicació i, de fet, segons l'informe dels serveis secrets nord-americans, no hi ha cap constància que ni Volodymyr Zelensky ni tampoc la resta de membres del seu govern en formessin part ni en sabessin res. El Nord Stream era un dels canals de subministrament principals de gas rus a Europa, passant per Alemanya, però dies abans del sabotatge, Moscou en va tancar l'aixeta.
La Les 6:55, ara tornem.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
No posis tots els ous al mateix cistell.
Bufar i fer ampolles.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols transformar-la per fer-la més competitiva, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ràpid, Carles! Necessito un vestit de superheroi.
Un vestit de superheroi? Però si ja ha passat el carnaval.
Ja, és que he descobert que des de fa temps faig coses increïbles.
I tu, tens superpoders? Volkswagen T-Cross des de 195 euros al mes amb MyRenting. Gamma T disponible en Park Assist, sistema de detecció de vianants, ACC en Front Assist, Lane Assist, Keyless Access i altres superpoders. Consulta unes condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Del 9 al 11 de març fem jornada de portes obertes amb promocions exclusives. Visita'ns. Estem a Cornellà. Sortida 15 de la Ronda Nadal.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
4, 11, 12, 16 i 42. I els sols, el 3 i el 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
2 minuts i mig i arribarem a les 7. Temps per la recomanació de la Gemma Herrero.
En un día como hoy, 8 de marzo, merece la pena reflexionar sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación, la publicidad, el cine y el arte en la construcción de referentes y de roles femeninos y también cómo perpetúan los estereotipos. Eso es lo que hace precisamente el documental Roll and Roll de la directora de cine Chus Gutiérrez. Con intervenciones de artistas, escritoras, políticas, investigadoras que revelan lo poco representadas que se sienten y con datos, muchos datos, no vaya a ser que digan que nos lo inventamos, sobre la desigualdad y la invisibilidad que aún soportamos. Desde museos que no exhiben cuadros de mujeres, libros de texto que no nos cuentan, directores y guionistas, hombres en su mayoría que nos imaginan, y mayoría también masculina de jefes en periódicos, radios y televisiones. La máxima de si puedes verlo, puedes llegar a serlo, todavía no se cumple en paridad. Roll and Roll está en firme.
Gràcies, Gemma, i el diàling.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Martulli, bon dia.
Bon dia, Nil. El Gallo que no cesa de Ràdio Nacional d'Espanya parlen amb un oient.
Pues vamos a ir de nuevo hasta Lleida, mira qué bien, con Jaime. Hola, Jaime, buenos días.
Hola, buenos días, Chema.
¿Cómo está, Jaime?
Bien, aquí, ahí escucho las cosas que me interesa mucho y hace mucho tiempo consigo.
Muy bien.
No entiendo nada.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1. Tots som 1.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.